Soc el Francesc Soler, coordinador del Matí de Catalunya Ràdio, amb la Mònica Terribas, i vaig entrar a la casa l'any 2000. He editat informatius, he fet altres coses, i els estius del 2011 i del 2012 vaig presentar el Matí de Catalunya Ràdio. El 2011 acabava d'esclatar el moviment dels indignats, el 15M, i vaig decidir dedicar un espai setmanal al fenomen. Aquell estiu recordo que per l'estudi van passar activistes, cossos policials, politòlegs, sociòlegs, i a finals de la temporada d'estiu vaig poder entrevistar Stefan Hessel, escriptor i autor de Indigneu-vos, el llibre que de fet va inspirar el moviment dels indignats. Hessel, que ja era molt gran, tenia 93 anys, moriria 2 anys després, tenia una vida apassionant, era exdiplomàtic francès, excombatent de la resistència, havia estat internat a camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial i també va ser un dels relators de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48. En fi, aquesta feina, una de les millors coses que té és això, poder conèixer i fer les preguntes que et venen de gust a persones interessants, amb una vida plena d'aventures, com Stefan Hessel.
Pràcticament 2:15 del matí. Amb gairebé 94 anys a la butxaca, el nostre convidat poc s'imaginava el que li venia al damunt. Amb el seu manifest Indigneu-vos va demanar als joves que deixessin de ser indiferents i es mobilitzessin en contra de la crisi. I així va ser que aquests van respondre amb el moviment del 15M. Ara em comprometeu-vos, va més enllà. Toca donar un pas més i per això els demana un compromís per canviar les coses. Stefan Hessel neix a Berlín el 1917, però viu des dels 7 anys a París. El 39, tot just iniciats els seus estudis superiors, el mobilitzen i 2 anys després s'uneix a la resistència amb el general de Gaulle. Capturat per la Gestapo el 44, aconsegueix escapar-se de la mort del camp de concentració de Buchenwald. Després de la guerra va col·laborar amb les Nacions Unides. El 48 forma part de l'equip redactor de la Declaració Universal dels Drets Humans. Lluny de jubilar-se, Hessel acaba de publicar Comprometeu-vos, la segona part d'Indigneu-vos, que va inspirar el moviment del 15M a casa nostra. Avui esbrinarem si hi haurà o no una tercera part. Per acabar, hem de dir que l'abril del 2011 va ser proposat com a candidat al Premi Nobel de la Pau. Déu-n'hi-do, quins 94 anys més intensos i més ben aprofitats. Monsieur Hessel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Matí de Catalunya Ràdio. Com se va?
Je suis heureux d'être à Barcelone. C'est une ville que j'aime beaucoup.
És una ciutat que m'agrada molt.
I saludem també Mariam Shay Babou, que serà la nostra traductora. Mariam, bon dia.
Bon dia.
Veniu de Madrid.
Sí.
Senyor Hessel, ens visita per primer cop des que es va originar el moviment del 15M, el moviment dels indignats. Quan escrivia el manifest, s'esperava tanta resposta o una resposta tan contundent?
Je suis très surpris, mais très agréablement surpris.
Estic molt sorprès, molt agradablement sorprès pel resultat d'aquest moviment del 15 de maig, aquest moviment dels indignats, per qui sento molta simpatia. Necessitem persones que es mobilitzin perquè la nostra societat sigui més justa i més harmoniosa.
Senyor Hessel, només amb el que hi ha hagut ja als carrers, a les places, se sent satisfet? Se sent recompensat? Se sent escoltat?
Je suis accueilli avec une gentillesse.
Em sento acollit amb una gentillesa, amb una generositat que em colpeix molt, però també sé que no sóc jo qui tindré un efecte positiu. Seran els espanyols, els catalans i els altres espanyols que treballaran conjuntament perquè aquest país mantingui els valors fonamentals de la democràcia.
Molta gent els demana ara un líder per tirar endavant i no perdre força. Creu que els grans canvis necessiten una figura al capdavant?
C'est évidemment merveilleux.
És meravellós, evidentment, quan apareix una figura, un líder,
que l'on peut suivre,
que puguem seguir, però hem d'anar en compte. Els grans líders del passat sovint van fracassar i no van donar un efecte positiu a les nostres societats. Necessitem més aviat moviments populars, moviments que mobilitzin les forces presents per treballar conjuntament sense necessitar un líder carismàtic.
Se sent decebut dels líders d'esquerra?
Je suis très reconnaissant au Parti Socialiste Français d'avoir fait maintenant un effort pour que des gens qui me sont chers, comme par exemple Martine Aubry, puguin
convertir-se en president de la nostra República Francesa. Però de moment el que trobem a faltar és una figura que pugui agrupar els vots de tots els pobles. Ho vaig conèixer quan era jove amb el paper de Franklin Roosevelt.
Actualment,
malauradament,
el gran president
Barack Obama,
en qui
teníem confiança, fins ara no ha aconseguit portar el seu país cap al bon camí.
Senyor Hessel, ara que li parlava dels líders d'esquerra, paradoxalment veiem molt moviment als carrers, no només a l'estat espanyol, també en molts altres països europeus i fora d'Europa, però en canvi el continent cada cop està més a mans de governs conservadors. Com s'ho explica això?
Je pense que ce sont les forces financières.
Penso que són les forces financeres i econòmiques que necessiten ser recolzades per polítics conservadors, perquè són ells qui mantenen un desequilibri que els és favorable. Per tant, per sortir d'aquesta situació, necessitem persones valentes que confien en elles mateixes, que vinguin de l'esquerra, perquè és l'esquerra la que algun dia podrà fer d'Europa la regió del món que torni a ser exemplar en la seva manera de governar els pobles.
Però, en canvi, la gent vota partits conservadors o partits de dreta.
Il y a dans toutes les sociétés des gens qui sont attachés au passé.
A totes les societats hi ha persones que estan vinculades al passat i que els hi fa por al futur. I hem d'entendre aquelles persones, però no els hi hem de deixar el poder. El poder ha d'estar en mans de persones que volen construir un món nou per
de la pauvreté,
fer front al nou repte, el repte de la pobresa i de la justícia i el repte de la terra degradada i el medi ambient,
dont nous avons le plus grand besoin.
Què necessitem?
Aquest ha estat un estiu mogudet, senyor Hessel, en el sentit que la gent surt al carrer i s'expressa, no sempre, potser de la manera més correcta. Líbia, ressaca de la primavera àrab, ahir l'Elisi acollia les delegacions de 60 països que participaran en la primera conferència d'amics de Líbia amb l'objectiu d'ajudar políticament i econòmicament el país en el seu viatge cap a la democràcia després de 42 anys de dictadura sota el jou de Muammar al-Gaddafi. Què li sembla aquesta iniciativa?
J'ai été très heureux que le président Sarkozy
faci un esforç immediat per ajudar el CNT, els rebels libis.
Il est normal que ce soit maintenant à Paris.
I és normal que ara es reuneixin a París per seguir amb aquest moviment.
Nous avons été mobilisés d'abord.
Primer ens vam mobilitzar per els tunisians, que van fer una feina fantàstica per alliberar-se d'un tirà. Després els egipcis van rebel·lar-se i estem esperant que Síria també passi alguna cosa. I ara Líbia és el país que hem d'intentar resoldre per donar a aquest gran país, que és difícil de governar, per donar-li un govern democràtic. El seu poble hi té dret.
Vostè que va formar part de l'equip redactor de la Declaració Universal dels Drets Humans, creu que els governs occidentals han estat a l'alçada respecte als seus veïns del nord d'Àfrica? Li dic perquè els dictadors moltes vegades han comptat amb el suport directe o indirecte dels governs occidentals.
Nous avons été, nous, les Occidentaux, aussi bien la France, l'Espagne et les autres pays européens,
un peu lents à sentir la force
du mouvement de libération de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie. Mais heureusement,
Ara
nous sommes ensemble
estem
pour
junts
aider ces mouvements.
Per ajudar aquests
moviments. Mai hem de creure que els governs
reaccionen tan ràpidament com ho volen els pobles, i la pressió dels pobles sobre els governs ha de seguir sent forta per donar-los valor i confiança.
Anglaterra, què en pensa dels aldarulls que hi va haver a l'agost al Regne Unit? Tot es va desencadenar per la mort d'un jove de 29 anys, però va desembocar en aldarulls nocturns molt violents per part dels joves. L'espanta aquesta actitud violenta?
C'est très dangereux ce qui se passe dans des faubourgs.
És molt perillós el que passa en suburbis de Londres, de França i d'altres indrets.
La dégradation.
Això és la prova de la degradació de les nostres societats, on els pobres no aconsegueixen fer la vida a la qual tenen dret.
Hi ha
grans reformes que cal fer, no només per assegurar la seguretat, però per assegurar el benestar de les poblacions desafavorides. I quan no és el cas, és normal que hi hagi aldarulls.
I
no cal reprimir-ho brutalment, sinó entendre-ho i ajudar a arreglar aquests problemes.
Mesos després de l'Indigneu-vos, d'aquest llibre d'èxit mundial, vostè proposa fer un pas més. Aquest cop no publica un manifest, perquè comprometeu-vos, són una sèrie de converses amb el jove activista Gilles Van der Putten. Com sorgeix la idea d'aquesta nova publicació?
En réalité, ce livre a été rédigé avant.
De fet, aquest llibre va ser redactat abans
d'Indigneu-vos, però
l'editor el va publicar una mica més tard. Per tant, són dos llibres que tenen el mateix objectiu. D'una banda,
mobilitzar
les joves generacions,
treure'ls
de la indiferència o de la resignació,
i d'altra
banda, intentar fer-los veure quins són els problemes actuals
als quals
han d'intentar aportar solucions.
En català es diu que l'ordre dels factors no altera el producte. Senyor Hessel, no sé si és el mateix indignar-se primer i comprometre's després que comprometre's i indignar-se.
Il faut manifestement faire les deux.
S'han de fer totes dues coses.
Cal
començar per indignar-se, per sortir de la indiferència,
i després
ens hem de comprometre per sortir del desvalor.
I després hi haurà un tercer llibre, senyor Hessel?
Il y aura toujours d'autres livres.
Sempre hi haurà més llibres.
Je cite toujours
sempre
le beau
cito
livre de mon
llibre
ami
del meu amic Edgar Morin,
qui s'appelle La Voix.
La Voix.
Et qui, avec beaucoup plus de détails et d'arguments, indique à ses lecteurs
indica als lectors la via
possible
per la qual, per la qual és possible sortir d'aquesta societat que està mal feta per anar cap a una societat més feliç.
Ho dèiem abans, que vostè va ser un dels membres de l'equip redactor de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48. Considera que és un text vigent, encara actualment, tal com ha canviat el món? O també creu que hauria de canviar d'alguna manera?
Cette déclaration ouvrait un programme. Elle disait
aquesta declaració obria un programa. Deia que tots els estats
faire un
havien de fer un esforç
pour que leurs citoyens
perquè els seus ciutadans es beneficiïn de les llibertats,
des droits civils,
dels drets civils i polítics, econòmics, socials, culturels,
auxquels ils sont destinés.
Als quals
ce programa
és lluny d'haver estat realitzat.
Continuer
per tant,
ce travail.
De seguir amb aquesta
Mais
feina.
Il y a un aspect
però hi ha un aspecte que aleshores no coneixíem prou bé, era la degradació
del planeta. il faut que nous fassions très vite de nouveaux
progrès. Aquí hem de fer progressos de manera molt ràpida.
L'année prochaine,
sort,
a Rio de Janeiro, il y aura une conférence mondiale,
se celebrarà una conferència mundial sobre el medi ambient.
Nous pouvons espérer que les États membres, els estats membres, els 193
estats membres de les Nacions Unides,
qui seront ensemble à Rio, feront un nouvel effort
puguin fer un esforç,
pour que cette planète que nous avons
planeta que hem estat degradant en els últims dos segles trobi finalment una via
d'harmonia
per harmonitzar-se.
Per tant, senyor Hessel, vostè posa el respecte al medi ambient a l'alçada de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Je pense que la déclaration a donné des indications pour beaucoup de problèmes, mais
per
pas pour ce problème,
però no, per qui est devenu que
au moins aussi important que les droits
com el tema dels
de l'homme, et c'est les droits de la nature,
de la
et je constate avec plaisir que les jeunes générations
que les joves generacions es mobilitzen més facilement actualment
pour un problème d'écologie, d'environnement, que pour le problème de la justice. Il faut cependant qu'ils apprennent que ces deux problèmes sont étroitement liés. On ne peut résoudre l'un sans résoudre
l'autre.
Avui, senyor Hessel, el Congrés dels Diputats es celebra el debat sobre la reforma de la Constitució. Una Constitució que ha estat una reforma que ha estat criticada, sobretot perquè és un pacte entre els dos grans partits espanyols i amb tota probabilitat no sotmetrà a referèndum. Què en pensa vostè, senyor Hessel?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne connais pas assez les problèmes propres à l'Espagne. Il me semble que cette réforme est peut-être imposée à l'Espagne par sa situation à l'intérieur de l'Union européenne. Tant que l'Union européenne insiste sur le budget équilibré de tous ses États membres, il faut probablement faire des efforts dans
haurem
ce sens. Mais ce
sentit,
ne sont sûrement pas les derniers efforts
no seran
à faire.
Que
il faut trouver d'autres moyens d'équilibrer les budgets que ceux qui portent atteinte, ce qui peut être le cas, au bien-être des
populations.
Vostè, senyor Hessel, neix a Berlín el 1917, té 94 anys, ha viscut i ha patit la Segona Guerra Mundial, l'ascens del nazisme, després, òbviament, la Declaració Universal dels Drets Humans. Vostè creu que el món va a millor, que millora, que és un més bon lloc per viure?
Le monde a fait des progrès énormes.
Il faut être
aveugle pour ne pas voir que nous vivons dans une société plus fraternelle et que ce n'a été le cas à aucun autre moment de l'histoire. Nous sommes reliés les uns aux autres par des organisations mondiales comme le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, l'OMS, etc.
L'Organització Mundial du Comerç, per exemple.
Nous avons fait la décolonisation de tous les empires, y compris en dernier lieu de l'Empire soviétique. Tout cela, ce sont des progrès, mais ils sont encore très insuffisants. Il faut se mobiliser pour aller plus loin, pour qu'il n'y ait pas ces milliards de pauvres, pour qu'il n'y ait pas cette dégradation de la planète. Il reste beaucoup à faire. Mais
queden moltes coses per fer.
Pas ingrat.
Però no siguem ingrats, desagraïts. La meva generació
a fer des progrès, per exemple,
increïbles com l'Europa Unida, per exemple. És una cosa increïble, impensable, fa 50 anys encara.
Donc, ne soyons pas ingrats,
no siguem ingrats,
mais ne soyons pas non plus
però tampoc patients. Massa pacients.
Il faut un peu d'impatience.
Ens cal una mica d'impaciència.
I és el que han demostrat els partits
partidaris del moviment del 15M aquí a Espanya.
Senyor Hessel, què li queda per fer a vostè?
Què és que li vull estar fer?
Il me reste à mourir.
Em queda a morir.
Et autant que possible,
si
à mourir
possible,
paisiblement.
Morir tranquil·lament.
Je n'ai pas peur de la mort.
No em fa por, la mort.
J'ai au contraire envie de mettre maintenant, bientôt, un terme à cette longue
vie.
Mais tant que je suis là, je défendrai toujours les thèses qui me sont chères et en ce moment surtout celle du peuple palestinien qui a droit, comme tous les peuples, à un État. Et j'espère que nous verrons bientôt les Nations Unies accueillir un État palestin.
Les Nations Unies acullen un estat palestí.
Podrem llegir les seves memòries?
Les mémoires que j'ai écrites il y a déjà 15 ans vont être traduites par cet éditeur qui m'est cher, cet éditeur catalan de Destino et Planeta, Monsieur Roman Perello. Je lui suis reconnaissant de publier dans quelques semaines mes mémoires que nous avons appelées « Le danse avec le siècle ». Ça montre que j'ai vécu presque 100 ans.
Això demostra que he viscut gairebé 100 anys.
Monsieur Hessel, je suis très très honoré de parler avec vous. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très heureux d'avoir pu communiquer.
Molt agraït d'haver pogut comunicar amb els auditors de Catalunya Ràdio.
Gràcies.